Molt bé, i ara passem al següent estudi de cas, abans de la taula rodona. És un plaer presentar a Rick Springer, que ens presentarà l'estudi de cas sobre el Neanderthal Museum des d'Alemanya. Ell és analista de dades amb una sòlida trajectòria en recerca museística i d'audiències, a més de tenir un màster en arqueologia clàssica per la Universitat de Bonn. Al Museu del Neandertal va treballar com a gestor de projectes i investigador de públics, dirigint els projectes Anàlisi digital de públics, segmentació d'audiències basada en la motivació, i el projecte Experiència de l'edat de gel virtual, desenvolupament participatiu d'un joc per a mòbil al museu. Amb aquests projectes va establir les bases per a la recerca i l'anàlisi de públics que encara es continua fent al museu. Per tant, moltes gràcies per ser aquí, Rick. Endavant.
Moltes gràcies per convidar-me. Estic molt content de ser aquí i molt content de que m'hagin convidat a presentar un museu que vaig dirigir pel Museu Neandertal del 22 al 23. Anàlisis del públic digital, segmentació del públic basat en la motivació. Per començar, m'agradaria parlar del Museu Neandertal, l'aspecte que té. No és només el Museu Neandertal, sinó que hi ha més oferta aquí a la vall del Neandertal. El museu està situat en una vall d'una formació rocosa. Hi ha camins per senderisme, hi ha un mirador, que és on es va descobrir el primer Neandertal. Hi ha un lloc de jocs infantils de l'edat de pedra i també hi ha camins de senderisme. La gent no només visita el museu, sinó que també pot fer altres activitats al voltant, en la vall de Neandertal. I això és important per nosaltres, perquè no només volíem saber si els visitants venien a la vall per veure el museu, o també volíem saber si veníem per gaudir de l'exterior. Volíem quantificar això també. I si tornem al museu, és un museu mitjà, 26 persones hi treballen, es va crear el 1996 i té aproximadament 160.000 visitants per any. El museu tracta de autofinançar-se i ho fa en gran mesura gràcies a la venda d'entrades, seminaris, visites i donacions. És actiu en programes de recerca i xarxes. Ha construït una comunitat a través de programes de divulgació, festivals que es fan a l'estiu i també es veu a si mateix com un referent per a la comunicació científica. Vol parlar de la ciència darrere de l'arqueologia, l'evolució, que l'arqueologia és una part important, és una missió important del museu. El 2020, quan vaig començar el departament d'exposició, el del museu, va ser quan va arribar el Covid i els museus van haver de fer front a la situació i a finals del 2022 vàrem dir val la pena que ha sortit de tot això. Volíem avaluar què havíem fet i teníem una estratègia digital però no teníem KPIs o res que ens permetés quantificar el nostre èxit. I això va ser quan vàrem tenir la idea del projecte, però també volíem saber per què les persones ens visiten digitalment i per què ens venen a veure físicament. Aquesta era la idea rere el projecte. I vàrem començar a fer una cartografia per veure com la gent es posava en contacte amb el museu. I a nivell digital, la pàgina digital era el més important i recollim dades, tenim moltes dades, com ha dit la Casey, per tant no necessitàvem aplicar res més, teníem aquestes dades de la pàgina web i a partir d'aquí vàrem començar a revisar la recerca, casos d'estudis, i vàrem també fer una segmentació i la motivació. Volíem saber per què les persones visiten el museu, quina és la seva motivació principal. Vàrem continuar fent enquestes en línia i presencials. Es va fer a través de la pàgina web, però també a través d'e-mails i butlletins de notícies, i també vàrem fer enquestes al museu i fora del museu per tenir feedback de les persones que no estaven només representades a l'enquesta. També vàrem avaluar les dades i vàrem visualitzar-les i vàrem produir un informe que es pot descarregar de la pàgina web del Museu Neandertal. Aquí hi ha uns temes claus que ja hem esmentat. Volíem saber d'on venien les persones, d'on venien digitalment, què buscaven, per què visitaven la pàgina web, per què visitaven el museu. I també volíem saber si les coses que nosaltres pensaven que fèiem venir les persones al museu eren realment les coses que les feien venir realment al museu. Quina, la motivació que pensem que tenen és real o és una altra motivació? I vàrem començar amb l'anàlisi de la pàgina web i vàrem veure ràpidament que a nivell tècnic la nostra pàgina web no funcionava molt bé pels nostres visitants perquè funcionava molt bé amb ordinadors de taula, però més del 60% dels nostres visitants ens visitaven o consultaven el seu telèfon mòbil i era molt difícil navegar en la pàgina del museu. També vàrem veure que hi havia moltes referències a altres pàgines i quan vàrem mirar les altres pàgines vam veure que aquestes dues són editors de llibres per estudiants. Per tant, vam veure que potser eren visitants que tenien interès en material educatiu, pedagògic. I aquestes pàgines web són pàgines turístiques que esmenten el museu o que han creat un enllaç. Podíem veure les transicions cap a aquestes pàgines i veiem que les persones potser no estaven interessades en el museu, potser en sí, sinó en el material educatiu que podia oferir el museu i les coses que hi havia al voltant del model. També vam veure en què busquen. Vam veure que moltes persones miraven les entrades, el preu, per tant estaven planificant la visita, també buscaven notícies, també amb les exposicions temporals i l'aparcament i com arribar. Tot això està relacionat amb l'organització de la visita o informar-se sobre esdeveniments o exposicions. Això és la primera cosa que vàrem fer per començar i després vàrem continuar amb una enquesta. L'anàlisi de la web ens mostrava que les persones estaven interessades a visitar el museu, però també volíem veure l'exterior, l'oferta, i en els segments de motivació volíem representar això. Vàrem fer uns quants seminaris, tallers al museu amb el nostre equip i vàrem posar totes les motivacions que vàrem poder imaginar i vàrem crear 8 segments que possiblement us sonaran perquè estan inspirats també per algunes de les recerques sobre públic que ja s'ha fet. Recarregar piles i relaxar-se, el segment de divertiment i lleure, noves experiències, és a dir, persones que busquen experiències fora del seu dia a dia. Entreteniment accessible i temps de qualitat. Hi ha persones que volien establir un contacte social i un sentiment de sentir-se a casa, és a dir, aprendre alguna cosa de la comunitat on viuen o del lloc on viuen. També persones interessades en aprendre, creixement personal, professionals que volien intercanviar i investigació. I també teníem el segment activitat a la natura, que reflecteix o inclou a les persones que volien fer activitats a l'exterior. Els resultats de la segmentació, vàrem demanar una motivació principal primer i després una motivació secundària, unes motivacions que també tenien certa incidència. Les motivacions principals ens mostren que dels 2.112 participants, els 31% no visitaven el museu, però els altres van poder donar-nos una motivació principal. I la principal és el d'aprendre i creixement personal. El segon segment important és el divertiment i l'entreteniment, que és molt important. I el tercer és la natura. Això pot semblar una mica confús pels colors, però el tercer és la naturalesa. Aquests són els tres segments que vàrem poder veure com a més rellevants després de l'enquesta. I quan preguntem per la motivació secundària, podem veure aquestes són les barres per divertiment i entreteniment. Aquestes, educar els nens i els nets, que és molt important, són un viatge que sigui emocionant per tothom, garantir que tothom s'ho passi bé. Per tant, aquí hi ha una motivació social. Tenim la motivació social, la d'aprenentatge, que és molt important, però de nou tenim aquí passar temps a l'exterior, a la natura i combinar un viatge a la natura amb una activitat educativa. I els menys importants va ser el contacte amb els experts, em sap greu, que sigui gratuït i ofertes especials no van ser entre els més importants. I si comparem aquests segments i els visualitzem d'aquesta manera, veurem que és interessant perquè podem veure les diferències, tot i que no vàrem tenir temps de correlacionar-les unes amb les altres. Podem veure que encara hi ha pics. Per exemple, el perfil de divertiment i entreteniment. Busquem això, busquen això, però sembla que no estan interessats en aprendre res. I això és diferent que les persones que diuen que la seva motivació principal és aprendre alguna cosa. Sí, volen passar-s'ho bé, però també volen aprendre alguna cosa sobre la identitat, sobre els neandertals. Tenim el tercer segment i no entraré en detall en tots els segments perquè també es correlacionen, ja que no són suficientment distintius per anomenar-los un segment. Aquí veiem activitats a la naturalesa que tenen un pes molt important en aquest segment. I també quan mirem el segment dels que volen recarregar piles, també són similars en aquest sentit. Busquen en relax, descansar i també activitats a l'exterior. Si passem a la part digital de les enquestes, hi ha 13 aspectes que cobreixen la demografia, la motivació, l'ús digital de l'oferta de la pàgina web i veiem que tots els visitants, 70%, gairebé han fet servir la pàgina web, cosa que està molt bé. Tenim un 25% de les persones que no van consultar la pàgina web abans de visitar el museu. Del contingut digital que han fet servir a la pàgina web o se'ls va demanar si havien fet servir contingut digital i quin contingut. Veiem que un 25% dels visitants també han fet servir contingut digital, ja sigui per una exposició especial, han descarregat fotografies, material educatiu de la nostra pàgina web o han participat en un seminari en línia. Però només un 25% de tots els visitants han fet això, per tant no és una xifra tan gran. Però gairebé la meitat dels visitants han dit que estan interessats en contingut digital, cosa que és interessant i un bon senyal, però és difícil d'interpretar perquè No, el fet de que diguin que estan interessats en aquest contingut digital no vol dir que el consumeixin finalment. Vàrem demanar també què buscaven a la pàgina web i veiem de nou els resultats de l'enquesta i de les eines de seguiment. Veiem que busquen informació, direccions, preus, notícies sobre el museu, esdeveniments. I una altra cosa que va sortir aquí, que no havia sortit en el rastreig, és que moltes persones estan interessades en les ofertes per infants i famílies. Això confirma els segments que tenim, les persones que busquen passar temps de qualitat o passar temps junts. I finalment els vàrem demanar si quin tipus de contingut digital t'agradaria veure? I les persones els va costar contestar això quan se'ls demanava sobretot presencialment. A l'enquesta els vam donar unes respostes possibles i aquí podem veure que l'educació, l'aspecte educatiu era molt important per a moltes persones. Les persones utilitzen l'expertesa del museu per utilitzar-la en aquest context, ja sigui a l'escola, a l'aula, amb aniversaris. Aquest és el contingut que segurament funciona millor. I aquí també informació sobre exposicions especials. I per anar acabant, podem dir que la pàgina web es fa servir per part dels nostres visitants digitals per planificar la visita, no només al museu, sinó també a la vall de Neandertal o de Neander. He parlat dels aspectes tècnics i és important considerar-los també. No estava optimitzat per l'usuari, no tenia l'usuari al centre i vàrem veure que el 50% dels visitants van dir que hi estaven interessats en les ofertes digitals del museu. A més, també vam distingir tres segments que eren pertinents pel museu. El primer segment era creixement personal i materials d'aprenentatge, en segon lloc lleure i entreteniment, i el tercer segment que s'ha de refinar són les activitats a la natura. Però hi és una cosa que no podem obviar. Per nosaltres un aprenentatge va ser també que l'enquesta va ser fàcil d'implementar i els resultats van ser excel·lents. En un mes, a l'abril del 2023, vam portar a terme l'enquesta i en un mes teníem 2.000 respostes a l'enquesta. Una resposta molt bona. I per concloure, l'impacte d'aquest projecte va ser que l'any 2023 vàrem poder llançar la versió renovada del web i si mirem el web avui el viatge de l'usuari per aquests segments és més clar. Abans teníem més opcions i ara, si ets una família i vols planificar una visita, pots clicar a una icona que et dirigeix directament a les ofertes d'entrades. Si vols informació sobre l'oferta exterior, doncs hi ha una altra icona. I si el que t'interessa és materials docents o necessites material per l'aula, doncs hi ha una altra drecera. I tot està optimitzat en primer lloc per fer-se servir amb telèfons mòbils. És molt més fàcil de navegar. I les motivacions les seguim utilitzant. En l'actualitat hi ha un redisseny. S'està redissenyant els usos a la vall. Volen oferir més activitats fora del museu i, per tant, aquests segments juguen un paper a l'hora d'elaborar els conceptes per a aquestes noves ofertes de serveis i exposicions. I amb això acabo pel que fa al Museu Neandertal. Gràcies.
Moltes gràcies per aquesta presentació tan interessant sobre aquest projecte. També tenim uns quants minuts per a algunes preguntes, si n'hi ha del públic, si no, jo també en tinc moltes. Per començar, segurament molts dels museus aquí presents estarien encantats de tenir especialistes d'anàlisi de dades com tu a l'equip. Segur que més d'un ho està pensant. Jo et voldria preguntar, amb el vostre estudi, no? Vau crear tota aquesta segmentació de públics basada en motivacions i l'heu utilitzat, per exemple, en aquest cas que has explicat de la renovació de la web. Et voldria preguntar també com s'han utilitzat aquests segments o com s'estan utilitzant aquests segments actualment per a la programació o per a la comunicació del museu.
Sí. Doncs, en termes més generals es tracta, pel que fa al museu, per exemple, sempre dic nosaltres, però el museu del Neandertal té exposicions temporals anuals. La següent serà sobre migracions, que s'inaugurarà el 22 de novembre, si no m'equivoco. I per ells també és molt important saber quin tema tria per les exposicions temporals. Sabem, per exemple, que hi ha exposicions amb molt bona recepció, però que no centren en un aprenentatge, sinó que centren en una temàtica especial, que és divertida, que dona plaer a la gent, però que no té a veure amb divulgar informació sobre un tema concret, com una exposició sobre Playmobil, per exemple. Potser el títol és viatge arqueològic, però realment no implica els investigadors ni la gent que vulgui obtenir un coneixement profund sobre la temàtica. Per nosaltres la segmentació també ens va permetre veure que hi ha gent que vol tenir coneixements més profunds, que no volen només fer una ullada, sinó que volen endinsar-se en la informació. I això també va ser útil al museu per defensar davant dels patrocinadors que calen exposicions que potser no compleixen amb les normes pel que fa a la recerca, però que hi ha gent que ve als museus i que volen aprendre. I això per mi va ser un aspecte molt important. Quan parlo amb finançadors o patrocinadors, els dic que sí que volen continguts de recerca.
Hi ha alguna pregunta? Si no, jo també en tinc més. Voldria preguntar si tu creus que aquests models de segmentació que esteu utilitzant es poden aplicar a museus més petits o amb menys recursos i, en tot cas, quins serien els teus consells per a aquells museus que vulguin començar a fer aquest tipus d'estudis i de segmentacions?
Bé, a mi el que m'agrada de la segmentació, sobretot pel que fa a la segmentació per motivacions, és que no serveix per a motius personals. És a dir, quan pensem en motivacions, potser ens fem una imatge del que pot motivar una persona, però no és el mateix que buscar dades demogràfiques, si diguéssim, bé, volem ofertes per pensionistes o per famílies. Això és molt més divers. I és una cosa que m'agrada molt de la segmentació per motivacions. Pots repetir la segona pregunta?
And if you have any...
La segona pregunta és si tens una recomanació. Ah, sí, sí. Doncs, com dèiem al principi, de vegades és fàcil anar a un museu, asseure's i observar, no? Observar els visitants. I és la manera fàcil i ràpida, però és molt útil perquè no cal preparar una gran enquesta, sinó que n'hi ha prou amb seure entre l'exposició d'incògnit i veure què funciona bé i què no. I això et dona molta informació, encara que no, i no requereix de grans esforços. Això és el primer. I pel que fa a la segmentació, jo crec que les eines que es poden fer servir existeixen, són eines gratuïtes. No cal fer servir Google Forms i altres eines gratuïtes com Matomo, que també es pot fer servir els servidors propis i no s'ha de tema per la seguretat i governança de dades. Es poden emmagatzemar les dades al servidor propi, així que es pot fer. Només cal tenir clar què es vol i plantejar les preguntes a la client. S'obté moltes dades, però hem de fer preguntes clares i directes. Jo, per exemple, ho vaig haver d'aprendre al principi de tot. Molt bé, moltíssimes gràcies per aquest projecte tan destacable. Una última pregunta.
M'ha semblat molt interessant la reflexió que s'ha plantejat sobre el que la gent vol venir a fer en el teu museu i el que tu vols que la gent vingui a fer en el teu museu. Al cap i a la fi, tu no, els museus no deixen de ser institucions que fan recerca o que s'orienten d'alguna manera a una recerca, a un fi que potser tu ja et va bé, a tots ja ens va bé que vinguin perquè tenim una zona ajardinada, un parc, una barbacoa, però el que volem és que aprenguin sobre neandertals en aquest punt, no? Quin és el mix perfecte entre una cosa i una altra i com l'heu resolt això? Vull dir, a nivell tècnic dintre del museu, qui ha fet aquesta reflexió i com s'ha pres aquesta decisió?
Moltíssimes gràcies per aquesta pregunta. Doncs bé, ho vam esbrinar de manera conjunta. Vam celebrar una sèrie de seminaris i per mi era important que tothom hi participés com a punt de partida, perquè tot el coneixement de la gent que porta treballant al museu durant 20 anys coneixen o saben molt dels visitants. Per tant, i per això és important la segmentació, però també va ser important la implicació dels directors del museu i el patronat per veure, dir, bé, si tenim aquests segments, així els podem utilitzar millor. És a dir, que si volem crear noves ofertes a la vall del Neandertal, aquí per saber a quins grups volem adreçar-nos i com els podem motivar. I això a mi, per exemple, em va ajudar molt a l'hora de comunicar i defensar, invertir en certs programes. Fantàstic, moltes gràcies. Gràcies.